Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM.
Benvinguts a les Set Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau Les Set Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvinguts, oients habitants de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, en rigorós directe, o també per diferit a una codinenca, Radio Carles o per internet. Als comandaments de la nau hi tenim a Edgar Colomer, el nostre tècnic de so, i jo mateixa sóc Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga, clarivident, sensitiva, a la teva disposició per quiromassatge terapèutic, reiki i cursos i consultes de tarot. Ens enlairem en el màgic i misteriós vol 197. Aviat arribarem al 200 i farem un programa especial. De moment estem al programa 19 de la setena temporada, dirigint-nos a donar llum al màgic esoterisme, conèixer teràpies alternatives, com aplicar la psicologia per millorar les nostres vides, descobrir tota mena d'enigmes i misteris i el món paranormal en general, i tot el que ens doni temps en el programa d'avui. Per poder fer el programa a la carta, al teu gust, ens has de fer arribar el teu suggeriment o la teva pregunta pels nostres col·laboradors en el grup del Facebook Les Set Llunes Tot en Lletres. Deixa el teu missatge o comentari i tindràs un premi en el nostre sorteig màgic, o escriu-nos, com ja saps, al correu electrònic del programa, que has d'escriure tot seguit en lletres: radiosetllunes@gmail.com, radiosetllunes@gmail.com. Els tripulants que ens acompanyen i a qui pots fer preguntes avui són... En primer lloc, la Rita Gila, la sala secció més il·luminada de la nau, anomenada Llum Interior, que ens parlarà de les propietats i orígens de l'encens natural, el pal sant. Seguidament, la psicòloga Esther Varas Dovala, la secció sala Respiràs Viure, ens explicarà com podem identificar i canviar els nostres pensaments negatius. Després, en Fran Recio, investigador i director del programa Enigma 03, a la secció Indrets Màgics, ens parlarà del misteriós preventori de Busot. I abans d'aterrar la nau i aparcar-la fins a setmana que ve, les prediccions d'abril d'astrologia que us he preparat per cada un dels signes dels horòscops. I ara sí, ja ens enlairem. Si viatges amb nosaltres i ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil o la tele, si ens escoltes per la TDT, perquè ja comença Les Set Llunes. Sortim dels comandaments de la nau i anem cap a la sala secció La Llum Interior, on veig que ja s'ha obert la porta per poder entrar, i ja hi tenim a punt des del començament del viatge d'avui a la Rita Gil, que és mestra de tarot i us pot aconsellar i ensenyar amb els guies i els seus arcans a tots aquells que ho necessiteu. També és terapeuta de flors de Bach i artesana d'ullets de Déu, uns preciosos mandales teixits dels que ens va parlar just a la seva anterior intervenció. Molt benvinguda, Rita Gil.
Hola, Susana, ben trobada.
Tornem a visitar-te a la teva sala secció il·luminada, La Llum Interior, un cop més.
Ja saps que estic encantada de volar al teu costat.
És sempre un plaer viatjar amb tu. I veig que no només tens molta llum per aquí, sinó que avui també olora, una oloreta
sí,
molt bona.
Sí, fa molt bona olor avui la nau, sí.
Que potser ens parlaràs d'algun tema que hi té a veure.
Saps, Susana, És que estava a casa i pensava que no hem fet mai una petita sèrie de xerrades i de parlar d'incients, o almenys que jo sàpiga o em porti la memòria. Jo no he parlat mai d'aquestes flaires, no? Bueno, sigui com sigui, a mi avui em ve de gust parlar-hi. I avui començaré amb el Palo Santo.
T'haig de dir que sí, que en temporades anteriors n'hem parlat una miqueta,
veus, de les incents.
No, però del Palo Santo mai, eh? Del Pal Sant. Bueno. Així és que explica'ns, Rita, què és el Pal Sant?
El Pal Sant és, per aquells oients que no ho sàpiguen, una fusta tallada en forma de palets petits, i els podem trobar en forma de cono, o el que deia, palet de fusta, o un oli també. El seu nom significa fusta sagrada o quebracho. És un nom posat pels colonitzadors espanyols degut a que es trencava la destral al tallar l'arbre, de tan dur que és.
Ostres, tenidor.
Sí, imagina't. Sí.
Fusta que prové d'un arbre, com dius, que també se'n diu així el Pal Sant, no?
Sí, igual. Aquest arbre mesura uns 18 metres d'altura i és un arbre mitjà amb copa de fulles petites, amb una gran quantitat de branques i fruits en forma de càpsula color verd fosc. Aquest arbre viu a la regió sud-americana del Perú, a Ecuador, a Bolívia i al Mato Grosso brasiler.
I per aquí em sembla que també en tenim, i dona fruits anomenats pel mateix nom, de color carbassa taronja, i que són molt dolços. O vaig equivocada, no és el mateix?
I que semblen tomàquets?
Sí, aquests, aquests.
Aquest. El seu nom és caqui.
Molt bé.
Són caquis.
Vale.
I es cultiva a Xina, a Espanya, que jo recordi. Ara no... Hi ha més llocs, però no... ara no em ve la memòria. És molt bo perquè és diurètic, és antiinflamatori, però no és adequat per fer dieta, eh? Perquè és molt calòric i té molt de sucre.
Doncs
però no és el mateix, eh?
Doncs me'n salvo, perquè com a mi no m'agraden els caquis.
Són bons, eh?
Mira, a la família tots els agraden, i com que són dolcets i tal, però jo no m'acaben de convèncer. I d'aquest també en traiem la fusta i també els olis essencials? Com ho fan?
Doncs per poder usar aquests olis essencials per mitjà de la destil·lació al vapor, l'arbre ha de morir per si sol i cal deixar-lo secar 4 anys com a mínim. Imagina't, pobret, eh? De la llenya d'aquest arbre s'obté l'oli corporal, els encens i els aromes. I l'escorça és la corteza,
sí. Val?
Macerada en alcohol, s'utilitza per augmentar la sudoració i contra el reuma. Les fulles s'utilitzen contra els espasmes i com a insecticida. Ja veus que té moltes propietats terapèutiques.
I a mi el que m'encanta és la seva olor, també, i em relaxa molt.
Oh, sí, jo quan poso un palet d'aquests a casa és... Oh. Té un aroma sorprenentment fort i dolç quan es crema, eh?
I tant.
Per això el Pal Sant és usat com encens. Uh-huh. Els seus beneficis fan del Pal Sant un perfecte netejador energètic, tot això a causa de substàncies com la limonelle, que és un principi actiu present en un alt percentatge del seu tronc. La limonelle pertany a la família de les trementines, les antigues trementinaires, que també vam parlar aquí.
Sí,
ja fa...
tens darrere, no, no fa gaire programes.
La temporada passada o així,
podria
si me'n recordo.
Sí.
Que són els responsables de la neteja, tant física com espiritual. Un espai net és un espai alineat, un espai harmònic. Quan el cremes i el fum es dispersa per netejar i purificar l'ambient contra els esperits dolents, les energies negatives i altres forces negatives. Cremem un petit tros de fusta i obtenim un ambient pacífic en el que ens porta un estat d'esperit relaxant, que és el que tu
deies,
no?
Quan el cremo.
L'aroma de Pal Sant és l'únic dolç i llenyós. La fragància del Pal Sant recorda una embriagadora combinació dolça d'encens, cedre, herba dolça, llimona, eucaliptus, i el seu ús és com qualsevol altre incients. Llavors prenem el palet i l'aguantem la flama uns segons. Després l'agitem per apagar la flama i gaudim del seu aroma beneficiant-nos de totes les seves propietats.
Quines propietats màgiques hospitals se li atribueixen?
El fum que desprèn el fan ideal per la meditació, la relaxació i l'harmonia en les trobades íntimes de parella.
Aquesta no la sabia, vaig apuntar-la.
Relaxar situacions de tensió dins d'una família, també, com que dona pau. També el seu fum màgic es pot utilitzar per allunyar les energies negatives de l'habitatge, habitacions, les oficines... també per quan entres, quan llogues un pis, per exemple, una casa o així, un local, no? Per netejar aquella sala de l'ús dels anteriors llogaters, no?
Molt bé.
Llavors, abans d'entrar tu i posar les teves coses, cremes i també neteges les energies antigues.
Així és com si comencéssim de zero amb les energies positives.
Ara, sí.
I ens hem les negatives dels anteriors.
Exacte.
Molt bé.
També es fa servir per la bona sort.
Abans comentaves que un altre dels seus usos és medicinal. Per què serveix exactament?
La seva essència és usada per guarir ferides de la pell i la decocció de l'escorça per tractar afeccions estomacals. L'oli aromàtic es pot apreciar per les seves propietats, ja que, entre altres, té propietats antidepressives, diürètiques, depuratives, sedants, antisèptiques, i també és usat com repel·lent de mosquits. Imagina't, eh? Vull dir que és perfecte. I per allunyar el que et deia abans, les males energies.
Molt bé. Com es va començar a fer servir, si és que en tens algun coneixement i es van conèixer les seves propietats? Qui va començar a practicar-hi?
Doncs és molt antic, eh? Perquè ja l'utilitzaven els xamans inques, que encara les fan servir, eh? En els seus rituals religiosos espirituals, com a eina per atraure la bona sort i allunyar qualsevol signe de negativitat i com a mitjà d'aconseguir una millor comunicació espiritual amb els seus déus.
Molt bé.
Es feia servir de forma quotidiana en les seves activitats espirituals, en les seves pregàries, per atraure la sort, millorar l'estat d'ànim i per netejar energèticament espais i ambients. S'utilitzava per encendre focs sagrats en cerimònies i rituals, protegint així l'espai en el qual es va treballar.
I ara mateix, si fas memòria, recordaries alguna de les llegendes que m'agraden tant que sigui relacionada amb aquest encens?
Sí, que fa dies que no t'explico
sí,
cap conte.
Falten contes, falten sí. Contes.
Bueno, el proper va apuntat, eh?
Vinga, va.
Vinga, un conte.
Quan entra bé són de ben guafes el portes, va.
Sí. Ja sé que no és Nadal.
Sí.
No és Nadal, que hem de passar la Pasqua. Però m'agrada recordar aquella història ancestral i donar-li un toc místic i màgic, i no podem parlar dels inciensos sense recordar aquella història dels mags Orient, on els tres reis mags guiats només per un estel van arribar a Palestina per conèixer i adorar el nen que acabava de néixer. Van entrar a l'estable ple de palla i animals i allà es trobava Maria, la seva mare, amb Jesús en braços. En veure'l, immediatament els tres reis mags el van adorar, alhora que li mostraven el que portaven com a mostra de la seva devoció i alegria per tenir el fill de Déu entre ells. Els regals que van portar eren tres preciosos tresors, que són l'or, que això significa que el reconeixen com el rei de l'univers, i l'or representa llavors la seva naturalesa real.
El segon regal era la mirra, si no recordo malament.
La mirra és una substància de color mig vermella, d'aroma molt intens i força conegut en el Mig Orient i Somàlia. És utilitzada per elaborar perfums i és bàsicament un símbol de masculinitat.
I el tercer present, que segur que és el que t'interessava treure el tema i el conte, va ser l'encens.
L'encens, com a mostra de respecte. Aquesta és una preparació d'olis i resines aromàtiques vegetals que, al ser enceses, desprenen un fum meravellós i un aroma que el supera. La seva olor és bastant particular i en tots els aspectes possibles és utilitzada en diferents ritus catòlics. Aquests encens són bastant similars als del pal sant i compten amb les propietats espirituals gairebé idèntiques i amb un aroma inconfundible que els catòlics utilitzen per purificar ambients, persones, per rituals, per netejar i alliberar les males vibracions, entre moltes altres aplicacions, que seria l'incens litúrgic. El botafumeiro aquell de Santiago, saps? Que el fan anar amunt i avall, doncs és aquest incens.
Molt bé. Bé, doncs ja només ens queda fer-nos amb una fusteta de pal sant i cremar-la passant per les estances de casa o dels negocis, com deies tu, i més si comencem amb un pis nou, a viure alguna cosa.
Sí.
I crearem una neteja d'energies que segur que ens porta boniques, felices i saludables novetats.
Exacte.
Alguna cosa més que vulguis afegir abans de marxar?
Doncs sí, mira, aprofito per dir-vos que tots els dimecres m'hi trobareu a la cafeteria La Mila de la Garriga, de 7 a 8 del vespre, llegint les cartes del tarot.
Molt bé, doncs per allà anirem a veure't. I recordem als habitants de la nau que ens escolteu des de casa, la feina o el cotxe, que ens podeu escriure al correu electrònic radiosetllunes@gmail.com, que heu d'escriure tot seguit en lletres, radiosetllunes@gmail.com, o al Facebook del programa Les Set Llunes, també tot en lletres. I participareu al sorteig de diferents teràpies i regals màgics, on tens també un regal preparat per qui et comenti, suggereixi o pregunti qualsevol cosa, oi, Rita?
Sí, el meu regal serà una consulta gratuïta de tarot, o si ho prefereix el guanyador, un petit mandala, un ullet de Déu, que us acabo de parlar, Bueno, vam parlar en anteriors programes, i que el podeu veure en fotografia al meu mur del Facebook.
A mi la que m'ha agradat molt de fotografia és la del Condor Rita. Aquesta la tens en el Facebook o no?
No.
Ai, que l'haurem de posar, que la vegin els oients.
No l'he posat al
Condor. I s'apuntin a prendre'm, perquè aquest els agradarà moltíssim. Bueno, tots són molt macos, eh? Tots són molt macos.
Però aquest té moltíssima feina.
Aquest em va cridar moltíssim l'atenció. Bueno, doncs et trobarem fàcilment buscant Rita Gil entre les meves amistats, si volen, els oients, buscant entre les meves amistats del Facebook, si m'afegeixen com Susana Set Llunes, ja t'ho trobaran com Rita Gil, o entre tots els col·laboradors del programa en el grup, també del Facebook, el grup que dèiem ara mateix del programa Les Set Llunes, tot en lletres. Moltíssimes gràcies per tan interessants explicacions, ja sabem per què ens serveix ara el pal sant, i fins molt aviat.
Doncs fins aquí 15 dies, que tornaré a estar aquí volant al teu costat i amb més temes per explicar. I sigueu feliços.
Ens quedem esperant fins llavors i que vagi molt bé. Sigues feliç, Rita.
Les Set Llunes amb Susana Set Llunes.
Ja tenim esperant-nos a l'Esther Varas d'Oval, a la sala secció Respirar és viure. Així que mentre hi entrem, us explico que és psicòloga terapeuta, que imparteix cursos al Col·legi Oficial de Psicòlegs i és col·laboradora de Ràdio Nacional d'Espanya. Ha aparegut a televisió més d'un cop i és l'autora d'un munt de llibres publicats d'autoajuda, entre d'altres. I que us dona la possibilitat de fer-li preguntes ara, en directe, ara mateix al nostre grup del Facebook o al nostre correu electrònic. I ja hi som. Passem, doncs, dins la seva sala de la nau. Respirar és viure. Bienvenida a Las Set Llunes, Esther Varas d'Oval.
Bien hallada, muchas gracias.
Encantada de volver a compartir este ratito y recibir tus consejos para mejorar nuestros días, nena.
Es un placer también estar de nuevo con vosotros.
¿Cómo han ido las vacacioncillas?
Pues bueno, no han estado mal. Podían haber estado mejor, pero no han estado mal. Un poquito el tiempo regulín, pues sí. Estuve en la zona de Gandía y no hizo un sol espectacular, pero no me puedo quejar, estuvo bien.
Bueno, pues yo al revés, yo voy quemadita y todo, desde tanto sol.
Un tiempazo aquí.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De cómo cambiar nuestros pensamientos negativos? ¿Cómo podemos hacerlo? Esther, explícanoslo.
Pues mira, vamos a hacer tres ejercicios, o voy a dar tres nociones para que se puedan hacer, ¿vale? Entonces, todos sabemos que podemos pensar en forma de imágenes, de sonidos, de sensaciones, y cada uno de ellos pues tiene ciertas características, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver si somos capaces de diferenciar todos estos pequeños detalles. Entonces, lo que vamos a hacer es no prestar atención al contenido de esos pensamientos para así poder modificar todos estos detalles. Por ejemplo, si pensamos en forma de imágenes, sabemos que tenemos el color, si es en color, si es en blanco y negro, el contraste que tiene esa imagen, el foco donde está, si es una imagen plana, si es en tres dimensiones, si es muy detallada, el tamaño que tiene, la distancia a la que la vemos, la ubicación, si se mueve o no, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en forma de sonidos, pues de dónde viene ese sonido, qué tono tiene, el volumen, si es una melodía, si tiene un ritmo, cuánto dura, ¿vale? Y si es en forma de sensación, pues si sentimos frío, calor, miedo, tensión, angustia, qué intensidad tiene esa sensación, en qué lugar se ubica esa sensación dentro del cuerpo, si se mueve, si no se mueve, si es continua, intermitente, si es lenta o rápida, ¿vale? En función de todo esto, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si pensamos en forma de imágenes,
sí,
pues vamos a seleccionar esa imagen que es negativa para nosotros y es recurrente, es decir, se repite de manera continua. Entonces, cuando esa imagen aparezca, lo que vamos a hacer es observarla y empezar a preguntarnos, ¿cómo es la imagen? ¿Se mueve? ¿Es en color? ¿Está cerca? ¿Lejos? ¿Es brillante? ¿Es grande? ¿Cómo estoy incluido yo dentro de esa película que estoy viendo? ¿Me veo desde fuera, desde dentro? ¿Revivo la experiencia en primera persona, en segunda persona? ¿La veo en vida real, como si fuera una película? Entonces, lo que voy a hacer después de reflexionar sobre todo esto es tomar esa imagen como si fuera una tele y voy a bajarle el brillo, ¿vale? Entonces la voy haciendo más pequeña y le voy quitando el movimiento además. La dejo sin vida, como si estuviera congelada. Aparte de eso, la voy a hacer todavía más pequeña, como si fuera una pequeña foto. Y cuando la tenga en tamaño foto pequeñita, la rompo y entonces después voy a comprobar cómo es esa imagen ahora, si ha perdido fuerza, si no ha perdido fuerza. En caso de que no haya perdido fuerza, voy a volver a repetir ese ejercicio de nuevo, ¿vale? Todo esto si pienso en forma de imagen. Si pienso con sonidos, pues entonces voy a tomar la frase o el sonido interno que me está molestando. Entonces me lo voy a acelerar como si se tratase de un disco. Lo voy a hacer más lento. Entonces voy a imaginar que estoy frente a un disco que emite ese sonido. Y entonces voy a tomar un clavo, una chincheta, un alfiler y le voy a rayar todo ese disco con mucho ímpetu. Y voy a escucharlo ahora, a ver cómo suena deformado, ¿vale? Entonces voy a estar escuchando ese sonido y me voy a preguntar cómo se escucha. Si pierde fuerza, si ha desaparecido. Si no ha desaparecido, cuando vuelva a aparecer repito el mismo ejercicio, ¿vale? Es decir, rayar el disco.
Sí, sí, sí.
Y si pienso en forma de sensaciones, pues lo que voy a hacer es identificar la zona de mi cuerpo que siente ese dolor o esa sensación. Y entonces voy a imaginar que pinto esa parte del cuerpo con un color que represente la salud, por ejemplo, el verde. Entonces voy a imaginar que cada vez que lo pinto de ese color verde, esa zona del cuerpo que me molesta, ese dolor se va aliviando, se va refrescando, es una sensación refrescante. Y me voy centrando en esa sensación refrescante de bienestar. Y ahí permanezco un tiempo. Cuando esté más aliviado, después de repetirlo varias veces, me voy a preguntar si sigo sintiendo eso o efectivamente cada vez que lo hago me siento más aliviado. Entonces, cuanto más lo practique, seguramente más aliviado me sienta.
Muy bien.
¿Vale? Muy Entonces bien. Lo que hago es prestar atención a la sensación de bienestar en lugar de al dolor o al pensamiento que me está molestando. Y esas serían las tres submodalidades de cómo pienso, si a través de imágenes, sonidos o sensaciones. Y sería una manera de cambiarlo. ¿Qué os ha parecido?
A mí me ha encantado, estaba tomando notas, por eso estaba tan calladita. Me ha encantado. Lo que pasa es que pienso... todo el mundo piensa en imágenes o en sonidos o en sensaciones. Normalmente yo creo, vamos, de que nos hablamos a nosotros mismos. A la hora de pensar, creo que debe de ser lo mismo, ¿no?
Pues es que depende, porque muchas veces tenemos tan clara una imagen, tú empiezas a pensar y empiezas con un sonido, pero te estás imaginando esa sensación,
¿vale? Uh-huh.
¿Vale? O sea, decir, pues me duele esto y te va doliendo más, pero es que te estás localizando en esa zona, entonces te estás viendo que cada vez te sientes peor,
sí,
ya
sí,
estás
sí,
poniendo
sí,
una imagen chunga en tu cabeza.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, si yo cojo y me centro en la zona que más me duele y yo lo pinto, pues voy a practicar a ver si eso es verdad. Que visualizo una película entera con un mal rollo que me está entrando por una palabra que me he dicho, bueno, pues entonces lo voy a hacer la parte de la visualización, es decir, lo voy a ir congelando la imagen, haciendo, desacelerándola y la haciendo tan pequeña hasta que sea una foto, y cuando sea una foto voy y la rompo. Entonces voy a volver a imaginarme con la misma palabra esa sensación, esa imagen, mejor dicho, y entonces si ya no es la misma intensidad, pues habré obtenido un éxito.
Sí,
que
sí,
es la
sí.
misma intensidad, repito el ejercicio porque quiere decir que no lo he hecho del todo bien. Entonces, con la práctica, lo que hago es, cada vez que me venga una idea chunga, una idea negativa, un pensamiento negativo, la voy a cambiar, la voy a cambiar, más que cambiarla es que pierda intensidad, que pierda fuerza. Entonces ya no me acelera o ya no me genera tanta tensión ni tan malestar en mi cuerpo.
Ya no nos sonará igual y ya no nos dolerá tanto, de alguna manera.
Claro, entonces cada uno tiene que ver cómo piensa, si en sonidos, en imágenes o en sensaciones.
Muy bien, pues yo creo que tenemos unos deberes, una tarea muy grande para poder ir arreglando nuestras imágenes, nuestros sonidos y nuestras sensaciones para cambiar todos estos pensamientos negativos. Esther, ¿algún dato más que quieras ayudar a agregar para que nos ayude a mejorar estos pensamientos?
Que practiquemos.
Mucho,
que practiquemos
mucho, sobre todo.
Porque luego hablamos y no practicamos. Sabemos si es efectivo o no.
Muy bien, muy bien.
Entonces yo reto a todo el mundo a que me contradiga.
Muy bien, sí. El que no esté de acuerdo o al revés.
El que no esté de acuerdo, que lo diga.
Eso mismo, y el que lo compruebe y diga, pues me ha funcionado, o he podido romper esa foto, o he podido volver a escuchar ese sonido deformado, que nos expliquen sus pasitos, qué han ido consiguiendo con
eso,
tus deberes.
Que no hagan trampa, no. Que no digan, no, esto no funciona, pero que no lo hayan hecho, claro.
Hay que lo probarlo, no vale. Claro. Venga, pues así les recordamos a los oyentes que para explicarnos tanto si les ha gustado como si no, como si le han probado, como si les cuesta, para que les expliques algún pasito más que falte por hacer, para que les ayude un poco, que pueden transmitirte sus dudas o preguntas, tienen a su disposición en el Facebook del grupo del programa, Las Setyunas, o incluso el correo electrónico radiosetyunas@gmail.com. Y así podrás ir tocando pues los temas que nos propongan, contestándoles en próximos programas, etcétera, etcétera.
Eso es. Y yo estaré encantada de contestar a todo el mundo y de hablar de aquello que les más sin sabores les provoca. Sí,
muy bien, muy bien. Y como todos los colaboradores saben que te pueden encontrar en como Esther Varas Doval en Facebook o ojear tu web, ¿verdad que sí?
Efectivamente, estervaras.com.
Muy bien. Muchísimas gracias, Esther, por tus consejos para mejorar nuestros días. Y hasta dentro de 15 días. Prometo contarte mi ejercicio, mis deberes.
Eso espero, que si no os pondré un cerito.
Vale. No, hay que aprobar, que ya llegan las vacaciones de verano. Si
por
no,
eso, por
no
eso.
Tendremos vacaciones luego.
Si no, castigaos.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros y un beso para todos.
Un besito, hasta dentro de 15 días.
Tot el misteri a les 7 llunes.
Bé, doncs, mentre ens anem dirigint per el passadís de la nau cap a indrets màgics, aproximats a la secció, us explico, us recordo més aviat, que la web setyunas.com segueix en fase de reconstrucció. I fins que torni a ser un altre cop online, trobareu totes les novetats al blog que heu d'escriure tot en lletres, setyunas.blogspot.com. En el Facebook, ja ho sabeu, ho hem repetit mil vegades i ho seguim repetint. El grup del programa és Les Setyunas i entre parèntesis posa programa de ràdio. Allà seràs el primer en saber de què parlarem al pròxim programa o pots afegir-me com a amistat buscant Susana Setyunas i trobaràs a tots els tripulants col·laboradors del programa per preguntar-los sobre els temes que els toquen, com per exemple la Rita, que avui ens ha parlat de l'encens i podeu preguntar sobre els mandales, aquests teixits que fa, li podeu preguntar pel tarot, per moltíssimes coses, a mi igualment. Ens aneu buscant a tots i ens anireu trobant, i si voleu fer-nos preguntes en directe us les respondrem i a més participareu al sorteig màgic de regals que us faran la vida més feliç i més fàcil. Per tornar-nos...
Les Set Llunes amb Susana Setllunes. Aquaris.
Per tornar-nos a escoltar, podeu fer-ho a les webs de radiosilenci.cat, a onacudinenca.cat i també a radiocaldes.cat. Però sabeu que a ivox.com ens pots escoltar o descarregar tots els programes buscant Set Llunes i Les Set Llunes. El primer set llunes va tot amb lletres i el segon és amb el set en número. Busqueu set llunes i les set llunes i ens trobareu, ja veureu. I si no us en aneu directament al Facebook, en allà és, com, és més fàcil de trobar tot perquè ho anem ficant tot en el perfil, en els nostres murs, tant del grup com en el meu personal. I llavors, amb el set en número, la paraula que podeu anar trobant també seria fàcilment en el Google trobar-nos, però bueno, si us fiqueu en el Facebook, jo és el que recomano a tots, perquè allà estem tots juntets i tots apretadets.
És casa nostra, no?
Sí, és el més fàcil. Estem i anem tots comentant tots cosetes. Bé, doncs ens anem ràpidament cap a indrets màgics.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Doncs tornem als passadissos de la nau per dirigir-nos ara a la sala secció Indrets Màgics, on hi tenim a Fran Recio, un respectat investigador de tot el món paranormal, amb un munt d'anys a sobre recopilant informació de casos verídics e informant en el seu programa Enigma 03. I que va on calgui a la recerca del misteri, estudiant l'inexplicat i col·laborant en un munt de programes de ràdio i de televisió, Cuarto Milenio, Espanya Directo, Canal Català de Televisió, un munt que no pararíem mai d'anomenar. A més d'agafar-nos de la mà i portar-nos de passeig a tots plegats per conèixer indrets màgics o personatges sense igual. Molt benvingut a les set llunes, Fran Recio.
Hola, encantat d'estar una altra vegada amb vosaltres.
Encantada jo de que tornis a viatjar al nostre costat. Sé que és un honor escoltar-te i tenir-te aquí amb nosaltres. Digue'm, Fran, cap a on posem les coordenades de la nau? On ens portes avui?
Bé, avui ens podríem anar a un dels jocs clàssics i ja molt, molt conegut i a la vegada desconegut del misteri, del que s'ha parlat moltíssim i del que hi ha sobretot molta llegenda, però a la vegada també molta realitat, com és el preventori d'aigües a Busot.
I què hi passa allà? Què hi passava? O què va ser?
Bé, doncs en realitat estem parlant d'un joc d'un... d'un preventori antituberculoso. En realitat estem parlant també d'un lloc que tractava sobretot aquesta malaltia de la tuberculosi,
sí,
però sobretot a nens, a infants. Però bueno, la seva història en realitat va ser arrel de que, bé, de que era un lloc que el Pedro Amorós el va descobrir d'alguna manera, va fer algunes investigacions allà, i sobretot perquè té una certa llegenda, no? Hem de parlar que aquest lloc era, en principi, un balneari, una mena d'hotel, no?
Sí.
On ve tota la burgesia, l'alta societat de tots d'aquest indret, d'Alacant,
sí,
doncs es concentrava allà, no? Com a anècdota es deia que quan va començar l'automòbil a Espanya, doncs allà es reunien els que quasi tots els automòbils que havia, no? Llavors ja estem parlant de quin tipus de societat, no? De persones, doncs, anaven a aquest balneari, no? De les seves aigües, de fet. El preventori agafa el seu nom d'aigües de Busot, precisament de les aigües termals, no?
Uh-huh.
Aquí tenim, doncs, hi ha una llegenda molt curiosa, que és la que tothom parla. El que passa és que aquesta llegenda és bastant, bastant infundada, o almenys s'ha transversat una mica, no? Perquè hi ha aparicions del que es coneix com dames blanques, que hi ha altres indrets, que de vegades hem parlat, com a Marmellar, per exemple, aquí,
sí,
a Catalunya. També es parlava també d'aparicions a Valgurguina, a tants llocs, no?
Sí, sí, sí.
El que passa és que allà es deia, es va relacionar la figura d'aquestes luminàries amb una de les antigues, doncs, persones que va portar aquest preventori ja quan es va deixar de fer hotel i va passar a ser, després de la Guerra Civil, doncs, aquest preventori antituberculosos. I es diu això, no?, que la luminària aquesta que s'apareix, doncs, és l'última, una de les últimes, la dona de l'últim, doncs, amo d'aquest lloc. I es relaciona només per una cosa, perquè ella va dir que mai abandonaria aquest indret, no? I després de la seva mort, doncs, es va relacionar. Clar, un veu la foto que hi ha d'aquesta noia, d'aquesta dona, perdó, i clar, la intenta relacionar amb aquesta lluminària i clar, és molt difícil, molt complicat, perquè no s'agafa per lloc, no? El que sí que estem parlant és això d'una sèrie d'aparicions. Estem parlant sobretot d'una de les meques de les psicofonies també, de Levant, i doncs tota una sèrie de casos que ve que han portat doncs, que aquest indret una mica com si estigués encisat, no?
Déu-n'hi-do. I tu ja has anat a investigar, per això ens en parles, i has anat algun cop aviam amb alguna de les teves amigues sensitives?
Sí.
Perquè ens expliquis una miqueta, aviam si heu viscut algo especial a tu ja.
Sí, la veritat és que sí. El que passa és que, clar, es va parlar molt de temes. Després et diré un tema d'una fotografia molt, molt particular que va agafar el Pedro Amorós. I sí que vaig anar. Jo he anat unes 4 o 5 vegades a aquest indret. Uh-huh. Està molt, en moltes males condicions, ha estat prohibit el seu accés. Bueno, això passa en molts llocs, no?
Sí, ara està abandonat, és normal, no?
Bé, és molt perillós, no? Igual que hi ha altres indrets doncs, que bé, que un pot anar d'una manera més holgada, aquí no, aquí és molt perillós, doncs, trepitjar els sostres, que els terres de les plantes superiors, perquè estan molt, en moltes males condicions, no?
O sigui que el que recomanem sempre d'investigar primer de dia per saber on estem, sí. Aquí sobretot.
Aquí és un dels llocs vital, perquè o sigui, si un trepitja
pel centre.
Exacte, doncs pot tenir greus problemes, no? Perquè està molt malament.
Molt bé.
Tornant al tema de la sensitiva, si un dia jo vaig anar amb una sensitiva i la veritat és que em va succeir doncs coses moltes, molt curioses, no? Vaig tindre molta polèmica, tot s'ha de dir, perquè bé, aquest tema és quan portes una persona sensitiva a un indret d'aquesta mena, saps que hi ha aquestes, diuen que veuen les ànimes, no?, de les persones d'alguna manera, que les intenten doncs ajudar a traspassar a l'altre costat, etc.
Sí.
A veure, clar, si tu parles d'una persona que va amb tu, que els seus noms i cognoms no són coneguts, doncs moltes vegades doncs, les persones diuen, bueno, això no pot ser, això són bestieses, etc. No? Però clar, això mateix també ho ha parlat, per exemple, persones de tan reconeguts que surten per programes tan importants com Quarto Milenio, a la Paloma Navarrete, per exemple, del grup ECTA. Uh-huh. No? Llavors jo, bé, no es tracta de creure o no creure, però bé, les sensacions que van tindre allà, sobretot els canvis de temperatura de quan em parlava, no estem per aquí, estem per allà, no? I sobretot una foto molt curiosa, no? Que va ser una foto totalment normal, amb una exposició, doncs, clar, estaven de nit, però és molt curiós perquè amb aquesta foto la descompensació, no?, lumínica, l'error de la pròpia càmera, doncs va fer una pareidòlia, el que coneguem com pareidòlia,
sí?
I es veu un rostre, doncs, clar, si tu veus això, dius, no, això és una cara com malèfica, no? Que jo no dic que sigui cap aparició, absolutament de cap manera, no? Però no deixa de ser curiós que justament apareix quan tu estàs fent aquest tipus d'investigació, no?
Sí, sí,
hem
sí.
tingut psicofonies, també. Uh-huh. És un dels jocs clàssics, no? I, sobretot, són els sorolls, no? Perquè estem parlant de que aquest hospital antituberculosos, preventori, perdó,
sí.
Està, doncs, edificat a una muntanya, com tots de la seva, doncs, tots els similars, no? Mm. També el preventori d'aquí a l'hospital antituberculosos de Terrassa, per exemple, el d'Aragó també, no? I, doncs, està totalment en silenci, no? Però aquí pots escoltar molts sorolls. De fet, tots els investigadors que han anat allà a investigar, en Sagradio, no?, hem sigut doncs testimonis d'aquests sorolls i moltes vegades no estem parlant d'aquests petits animalets que poden creuar per allà, els sons d'un lloc que està en ruïnes, no?
Sí.
Estem parlant de llocs forts, de sons forts que realment un no sap, no?, d'on venen i que de vegades aquesta sensitiva doncs identificava determinades parts, i sobretot el que jo em vaig quedar bocabadat eren dels temes dels canvis de temperatura, de quan deia, no, ara està per aquí o ara deixa d'estar. Clar, un canvi d'un, dos graus, doncs es pot dir, bueno, això és l'error, no?, d'un aparell. Però quan ja estem parlant de canvis, doncs, bruscos i grans, clar, un es queda bé. Aquí està passant alguna cosa que realment, no?, estem creixent, no podem, no?, validar de cap manera. Hem tingut també, bueno, les típiques descàrregues de bateries. Jo recomano que si algú, doncs, va a aquest lloc a investigar, si és que es pot, crec que ja no, que porti bateries de recanvi i piles, perquè la veritat és que duren poquíssim. Jo em recordo que la investigació que van fer amb infrarojos, amb la càmera de vídeo, sí, la van fer durant uns minuts, no gaires, perquè és que totes les bateries que porto, i jo soc dels que porto 3 o 4, doncs es van, doncs, gastar d'una manera, doncs,
es descarreguen
sobres,
no?
Però bé, diuen que quan es manifesta alguna cosa, doncs, estrany, de vegades es suposa, no?, que fan servir d'algun tipus d'energia, i bé, doncs, les bateries, doncs, és una font que ells tenen com accessible, això es diuen almenys, no?
Sí, és com si poguessin agafar aquesta energia per poder-se manifestar d'alguna manera, o sigui que a vegades no ens hem d'enfadar que ens gasten les bateries, sinó al revés, al igual traurem una psicofonia o traurem algun detall gràcies a que aquestes energies es poden fer servir ells d'alguna forma, no?
Sí, a veure, com a mínim, a veure, tenim que pensar que això seria el més lògic, no? No es manifesten de la res, no?
Sí.
Es manifesten, doncs, d'algun tipus, amb algun suport, no? Les psicofonies es coneixen que hi és algun tipus de modulació o transformació energètica, per exemple, d'algun soroll, no? Pues aquí estaríem parlant manifestacions lumíniques d'algo semblant, no? Tenim un lloc amb molta llegenda, també es parlava de que si cremaven allà els cossos, això es va parlar moltes vegades, que havia, doncs, un lloc on incineraven, mai s'ha trobat aquest lloc, no? I té molta llegenda, però també molta realitat. Una de les fotografies paranormals que jo més bocabadat m'he quedat, i que, clar, també no està exempta de polèmica, no? Tot i s'ha de dir que bé que quan una persona capta una fotografia o estem fent relació a algun tipus d'anomalia d'aquesta mena, s'ha de tenir en compte de qui ve, no? Qui és l'investigador que ens està parlant, no? El Pedro Amorós, jo he vist aquesta fotografia, que la té precisament al seu, doncs, despatx allà amb una marcada, i la veritat és que on es queda, precisament estava gravant, no?, fent un documental amb aquest joc, el Pedro Amorós, amb uns tècnics professionals,
sí,
de gravació, que no estaven vinculats amb el tema del misteri, i en un moment que bé, doncs, el Pedro va deixar una càmera, doncs, fer una fotografia a una llarga exposició, i es capta precisament, o sigui, molt definit aquesta luminària. S'ha parlat de tot, no? Inclús ha dit, bueno, podria ser un frau, jo l'he vist, i a veure, poso la mà al foc, perquè tu veus que la fotografia està una mica desenfocada, que és el tema normal d'una fotografia amb aquesta llarga exposició, però veus que la imatge, doncs, al centre, no?, d'aquelles escales, és com si algo estigués, doncs, baixant. Clar, això reforça molt totes aquestes passen de ser llegendes ja a ser una realitat, totes aquestes, doncs, aparicions que tanta i tanta gent parla, no?, d'aquestes llums que hi ha per aquest lloc.
I més si hi ha tantes coincidències i hi ha tanta gent que ha sentit, ha vist o ha fotografiat, heu captat psicofonies, sí, alguna cosa hi ha d'haver.
I a més estem parlant d'un indret, d'un lloc que han anat molts investigadors, alguns d'ells, doncs, grans coneguts d'escèptics, no? I tots han parlat de que algo han viscut, no?, des de les psicofonies, estranys sorolls, o sigui, no és com altres indrets que diuen, no, jo he anat i a mi no m'ha succeït res, no? Tot el que ha anat allà, sobretot, no sé si perquè a la nit estem més atents, no?, però la veritat és que tots, absolutament tots, han escoltat algo, han registrat algo, han fotografiat algo. De fet, un canal, doncs, important de televisió per satèl·lit, doncs, es va fer eco i va gravar un documental també d'aquest lloc i dels seus fenòmens.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, deixem el tema aquí, i de quins quants dies ens portes a algun altre lloc misteriós?
Perfecte, perquè tenim moltíssims
d'aquests
indrets.
Doncs vinga, i convidem els oients que si et volen escoltar, també ho poden fer-ho, a part d'escoltar-te aquí a les 7 llunes, poden fer-ho al teu programa Enigma 03. Moltíssimes gràcies, Fran Recio, ha estat un plaer parlar amb tu, t'esperem ben aviat, doncs, per seguir parlant.
Gràcies a vosaltres i a la vostra audiència.
Un petonet molt gros, fins molt aviat.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Ja sóc dalt de tot de la nau. Ara hem anat molt ràpid amb el nostre comandant i ens ha portat ben ràpid cap amunt. Ja s'han obert les portes de la sala amb la cúpula dels grans finestrals per veure les posicions planetàries. Mentre entrem, et convido, estimat oient habitant d'aquesta nau, a acordar-te més fort les corretges, que ja t'has acordat al principi del programa, això espero, perquè no surtis volant per l'espai mentre visitem cada planeta per veure com ens afectarà la vida diària d'aquest pròxim mes. I es recorda que si ens envies el teu comentari dient-nos si s'ha correspost o no amb el que t'ha passat, aquests 30 dies d'abril participaràs al sorteig màgic d'aquesta temporada d'impressionants, màgics i terapèutics regals. Ja t'has acordat ben fort? Doncs som-hi, comencem per ordre amb el primer dels 12 signes de la roda zodiacal astrològica. Aquest mes d'abril, Àries, que ets el primer, està actuant amb força el gran trígon de foc, que és justament el teu element, que tens el teu signe durant gairebé tot l'any. Com t'afecta? Doncs poderosa i beneficiosament, ajudant-te a triomfar, a avançar confiadament i firmament cap als teus objectius amb passos encertats. Així que el consell de l'astrologia per tu, Àries, és que expressis tot el que sents i tot el que vols fer, però primer hauràs de meditar bé cap a on vols anar i quins canvis estàs disposat a fer. Doncs el creixement personal està assegurat. L'economia és una altra de les teves àrees que veuràs reforçades i que milloren entre aquest mes d'abril i el següent de maig, però les emocions i hàbits els pots veure descontrolar-se una miqueta. Recorda intervenir amb temps en fer les coses que t'agraden i veuràs com et sents molt millor i amb forces per seguir aquests canvis i la rutina que de moment no pots canviar, àrees. Anem amb Taura. Mart entra en la zona astrològica del teu signe i s'hi quedarà fins a finals de maig. I això et beneficia sempre que aprofitis la força especial que et proporciona i l'energia intensa per poder aconseguir els teus objectius. Ser més autònom e independent, Taura, o fins i tot arribar a liderar els grups socials en el que et mous. És un bon mes per començar nous reptes que t'acostin la il·lusió d'estrenar i viure moments immillorables. Ara bé, com que Mart és el planeta de les guerres i les discussions, potser et trobis una mica en conflicte amb tu mateix o amb la família més propera. Així que rumia bé abans de parlar o fer qualsevol moviment i llavors actua amb l'energia més positiva que posseixes dins teu. A partir de la tercera setmana, tant la salut com les situacions al teu voltant milloraran gràcies a la posició de Mercuri també en el teu signe, Taura. Bessons. Una nova etapa comença per tu i on primer ho notaràs serà aquests dies d'abril on tens noves idees, millors energies, més relacions amb les persones que t'estimen i envolten i on veuràs que els projectes que comparteixes amb elles són més fàcils de portar a terme. Tot això ajudarà que creixis interiorment i pugi la teva autoestima. I si et prepares per canviar i penses com fer-ho, tot rutllarà tal i com ho tenies pensat, bessons. Amb l'entrada de Venus, el teu signe de principis de mes, també tindràs el guapo pujat i augmentarà el teu poder de seducció. Així que és un bon mes per cuidar-te i mirar que la teva estètica, a més de cuidar la salut. L'últim consell dels astres per tu, bessons, amb les posicions planetàries que ocupen a la carta astral d'aquest mes d'abril, és que t'escoltis a tu mateix i si no ho has provat, és el moment de començar a practicar la meditació. Cranc. Els planetes et recomanen que estiguis a l'aguait de les oportunitats que se't presenten, doncs seran d'aquelles en les que el tren només passa un cop i has d'estar puntual a l'estació. Les posicions de Mart, Mercuri i Venus a tu, cranc, t'afectaran de diferents maneres. Primer per dins, fent que revisis les teves idees i propòsits de la vida professional que ja tens i trobant els canvis idonis per millorar tant la teva autoestima com la teva economia. Segon, acostant-te a la família i especialment als germans o als professors si estàs estudiant. I la tercera forma és que en què t'influiran aquests tres astres serà posant sorpreses al teu costat que guiaran els teus propòsits directes a l'èxit. Si veus que les coses no van per on tu vols, no et preocupis, doncs seran les pròpies situacions les que t'aniran portant pel bon camí, encara que en el moment en què es presentin semblin inoportunes. Segueix el ritme que et proposi cada minut del dia i no et preocupis pels canvis sobtats, doncs seran justament aquestes les senyals que et faran trobar el rumb. Canc. I anem amb Lleó. La posició planetària que més t'afecta a tu és la de Júpiter, que sembla que et posi ales per poder volar, perquè puguis arribar a dalt de tot sense cansar-te i veient tot des d'un altre punt de vista. Aquestes ales poden venir en forma de viatges o fins i tot en noves experiències espirituals, però sigui com sigui, et pujaran a un nou cicle i nivell de la teva vida que ajudarà a que evitis excessos de tota índole. Així que et toca ser prudent, Lleó, sobretot en el joc i l'especulació. En la vida professional veig que venir canvis que potser són forçats, per tant, no te la juguis i si l'encarregat et diu que és blanc, encara que tinguis molt clar que és negre, no li portis la contrària. I en la vida familiar i entre els amics t'ha arribat l'hora de posar prioritats i escollir en qui vols millorar la teva relació, Lleó. Anem amb Verge. Pensa que abril serà per tu un mes en el cas d'escoltar les teves emocions, els teus sentiments. I just com acabo de dir-li al Lleó, que haurà d'escollir entre les persones del seu voltant i renovar les relacions, tu ho hauràs de fer amb tu mateix. Ha arribat el moment idoni perquè tu, Verge, et posis com a prioritat davant de tot i de tots i escoltis la teva ment, el teu Pepito Grillo, la teva consciència, el teu cor i la teva ànima. I que sospesis quins són els actes i les situacions que t'ajuden a ser feliç i quines les que et compliquen l'existència. Un cop sàpigues què vols i com ho vols, ja només et quedarà planejar la manera d'aconseguir-ho, doncs els planetes estaran alineats per donar-t'ho i acostar-t'ho amb safata de plata. Balança, per tu arriba el moment de descobrir nous al·licients, noves proves i noves formes de comunicar-te amb la societat. O sigui, que has de trencar amb la rutina totalment. Balança, les noves relacions t'obriran portes a nous mons, a diferents hobbies dels que has gaudit fins ara i potser comença tot gràcies a que deixes de costat el perfeccionisme i la seguretat de fer sempre el mateix, amb els mateixos amics o amb la mateixa feina de fa anys. Si no arribes sola a una proposició, busca nous llocs on moure't i aquí trobaràs la teva bona aventura. Anem amb Escorpí. A tu la oposició de Mart amb el teu signe t'ofereix aquest mes d'abril un gir a les relacions personals i de la vida social i que t'aportaran acció i llibertat, Escorpí, que t'ajudaran a créixer interiorment i a ser més feliç en tots els sentits. Un dels grans canvis arribarà de la mà de la teva parella, que et proposa situacions estimulants que faran créixer la passió i la unió de la vostra relació. Compte a meitat de mes, Escorpí, doncs podries estar una mica intolerable. Adonar-te'n a temps i parar a respirar 10 cops si cal serà el millor que pots fer si no vols arribar davant del jutge i pagar-ne danys i perjudicis. Paciència i recorda que només seran un parell o 3 de dies, Escorpí. Sagitari, saps aquells dies en els que sembla que fas màgia i es posen tots els semàfors en verd només que t'acostis amb el cotxe? Doncs així serà el mes d'abril per tu, Sagitari. Una pista sense barreres, un carril en el que pots avançar sense trobar cap obstacle. Clar que tindràs responsabilitats i limitacions, però totes elles et faran veure que calia parar un moment a posar benzina per poder seguir viatjant, divertir-te i ser tal i com ets, doncs això serà el que més equilibri i autoestima portarà als teus dies, Sagitari. I anem amb Capricorn. A tu també et semblarà que tot és de color de rosa i que només fa falta que diguis o pensis una cosa o persona perquè es presenti davant teu i et facin un regal que al desembolicar-lo és justament el que estaves desitjant. No és que tot hagi de ser fàcil aquest mes d'abril per tu, Capricorn, sinó que més aviat la vida posarà del teu costat, premiant-te tot el que has estat fent i sembrant fins ara. Ens anem amb Aquari, un viatge a la cantonada de casa, una curta excursió a l'estranger portaran aires nous al teu voltant. Descobrir llocs nous o tornar a visitar indrets en els que no vas acabar de veure-ho tot, aquest serà la teva fita per aquest mes d'abril. I a Peixos li diem que és el moment de deixar la por de costat i llançar-se a viure de ple la seva vida. Hauràs de ser una mica egoista, Peixos, i pensar més en tu, però no per això els altres et tiraran encara que no estàs al 100% en per ells. Doncs si et veuen o noten els canvis que arribaràs a fer aquest mes, només amb el teu somriure ja haurà valgut la pena.
Fins aquí l'horòscop d'avui. Si arriba a estar-se els que pots llegir-lo més detingudament al Facebook del programa, a les 7 llunes, o també al blog setllunes.blogspot.com. I recorda enviar-nos els teus comentaris, tant si es compleix com si no, al correu electrònic del programa, tot escrit, tot seguit, amb lletres, radiosetllunes@gmail.com. Aquest ha estat el programa 19 de la setena temporada, el vol 197. Ens en queden ja només 3 per fer l'especial del 200. Així que estigueu ben atents per aquí i aneu-vos enviant les vostres suggerències o els vostres records de les seccions que us han agradat més fins ara o del que voleu tornar a sentir, i sereu premiats en el nostre sorteig màgic d'aquesta setena temporada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més. Sabeu que tornarem la setmana que ve. I petonets carregats d'energies de colors, que gaudiu de 7 dies màgics.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.